les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
6 d'abril de 1992. Sarajevo, una ciutat vibrant i multicultural, es desperta envoltada per l'exèrcit serbi. Comença el setge més llarg d'una capital europea en el segle XX. Durant gairebé 4 anys, els seus habitants han de sobreviure sense llum, aigua ni aliments, mentre els francotiradors i els bombardejos converteixen cada dia en una lluita per la vida. Avui, a les portes de Troia, reviurem aquest episodi tràgic a través del testimoni de Branka i el seu fill Otto, que van viure el setge en primera persona. Benvinguts a Sarajevo. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i, com sempre, des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 490, dedicat al setge de Sarajevo, en aquesta dupla de programes que emmarquem amb la guerra de Bòsnia. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I avui ens tornen a acompanyar Otto Lucic, benvingut.
Hola.
I Branka Lucic, benvinguda.
Hola.
Ells són testimonis, ells van viure a Sarajevo i, per tant, estem gaudint d'aquest, de les seves vivències, de la seva explicació en primera persona del que va significar aquest tràgic succés dels anys 90 de la nostra història recent a Europa. La primera pregunta que us volia fer és referent justament al present. Vosaltres torneu sovint a Sarajevo? Com la veieu ara?
Sí, tornem. Jo vaig tornar primera vegada després d'acabar la guerra, un any i algo. 97 vaig tornar primera vegada allà. Era tot diferent que ara. Era després de la guerra, estava tot ple encara de mines antipersonals, tot està destruït i tot. Però ara cada any tornem, com a mínim, una o dues vegades, saps? Clar, hi ha una mejoria. Però, clar, jo vinc al període de la guerra, quan molta gent torna de diàspora a les cases seves. La ciutat és molt més arreglada, la gent ve de fora, que viu fora, porta la cultura que ha après fora, perquè vivim 33 anys fora. Són molts anys. Jo tenia 37 quan va començar la guerra i ara visc en Catalunya 33. Són molt més anys que jo estic consciente de la meva vida que visc en Catalunya que ha viscut allà. Saps? Allí sí que me van formar. Va casar, he tingut els nens, van formar la meva família propera. Però, clar, aquí és la vida real. Cal educar els nens, cal escolaritzar-los, cal ganar-se la vida. I ja està. I a veure, la situació és molt, molt millor. Tornem a la pregunta. Però és molt lluny de bo. Sobretot en poble. Les capitals encara, Mostar, Banyaluca, se va reconstruir perquè ve molta ajuda. Però els pobles, i sobretot si la població s'ha quedat allí. Per exemple, tens moltes pobles que la població se va marxar fora i viu en Alemanya, en països diferents, i construeix la casa i porta la cultura que va agafar fora. I aquests pobles són molt bé arreglats i tot això. Com has dit, tu has estat allí. Hi ha moltíssimes cases sense barrana en els balcons.
No ho entenc.
I és complicat això per entendre. Però clar, tu primer construeix una habitació perquè no cau la pluja. Després posarem l'altra, va, vinga, posarem un pis massa dalt. Després posarem el tejado i per a la barrana no hi ha cèntims. Però els nens no sortirà allí, al balcó. Sortirà la mare per penjar la roba i la mare es cuidarà, o el pare, és igual, saps? I això, el poble és que els ciutats ha sofrit molt, però el poble soffre menys, perquè menys possibilitat per treballar, menys possibilitat de tot. I allí és el problema greu.
Clar, jo he tornat diverses vegades. Clar, jo, evidentment, els records meus de la Bòsnia preguerra són pocs, però sí que, clar, jo he anat veient l'evolució del país en comparació al que era quan vam anar. Jo vaig anar la primera vegada el 2001 i l'última aquest estiu mateix. I clar, veus l'evolució i una mica el que comentàvem ara, veus molt la diferència entre les ciutats on està venint inversió estrangera, on estan arribant capital des de fora, perquè el capital intern no funciona, no està ben gestionat i està arribant molt capital extern i molta iniciativa privada de fora que està gestionant les ciutats, però clar, tot el que és pobles, tot el que està fora d'aquestes grans ciutats, una mica queda a merced de les persones del poble i pràcticament no es nota molt la falta d'un estat funcional que controli tot això, que això ho hem parlat aquest estiu, no? Aquesta desaparició de l'estat que no, és com si no hi fos, en aquest sentit.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Ispotrebe viča, sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti.
La Branca tanca els ulls mentre va movent el cap escoltant aquesta cançó, que es diu...
Sarajevo, Ljubav moja, que vol dir Sarajevo, amor meu. És una cançó dedicada a la ciutat de Sarajevo, escrita per Kemal Monteno, un cantant nascut a Sarajevo també, i ell una mica... És una cançó en la que expressa el seu amor per la ciutat, però té el punt aquest de que la lletra li parla com si fos un germà. Diu que hem crescut junts, lluitant a veure qui serà més fort i qui serà més gran, una miqueta aquest punt de que la ciutat és aquest punt d'amor. Ell és d'origen italià, de fet, perquè el seu pare era italià, però va néixer a Sarajevo després de la Segona Guerra Mundial el 1948. Però bueno, jo crec que ma mare podrà parlar-ne més de tot això.
Et porta molts records, aquesta cançó?
Això, saps, és una cançó que a mi... Jo tinc telèfon català i tinc telèfon bosnià. En dos telèfons sona aquesta cançó. Quan algú truca, sona aquesta cançó. I és algo que a mi me porta, per una part, tristesa, per l'altra part, alegria, per tercera part, bons records, saps? Perquè jo vaig créixer amb aquest cantant, amb aquesta cançó, i en totes sortides que hem sortit a ballar, se ballava això, i quan tu... mai no tenies gana per a sortir, per viure a fora, perquè jo tenia possibilitat. El meu germà viu en Canadà i el me va cridar. Jo deia que jo ni boja, mai no viviria fora de Sarajevo. No parlàvem fora de Iugoslàvia, de Bosnia i Herzegovina, fora de Sarajevo. Jo mai no vivia, saps? I sobretot després de tota la situació que ha viscut amb les Olimpiades, que em vaig casar, que he tingut el nen, tenia la vida tota muntada. Tens que posar la vida de 5 persones en una maleta i sortir fora.
Anem pas a pas, perquè avui, en aquest programa dedicat al setge de Sarajevo 490, sobretot parlarem amb la Branca de com va viure la guerra, i ho farem en primera persona, ja que la tenim avui aquí, però Otto, primer de tot, per començar també a situar els nostres oients, com podem descriure de la manera més fàcil possible, com podem descriure el territori de Bòsnia-Herzegovina de principis dels anys 90, perquè és una cosa que penso que costa molt de descriure per entendre la complexitat del que succeeix allà.
Recordo, perdó, que a l'últim programa en Sergio va estar a punt de fer aquesta pregunta, però va dir, no la faig, no. Perquè li estic tirant una patata calenta a l'Otto aquí, que no tindrem temps de resoldre. Per tant, Otto, endavant.
Clar, la situació és una mica el derivat del que és Bòsnia, no? O sigui, al final Bòsnia queda encapsulada entre Croàcia i Sèrbia. Bòsnia té una gran majoria, i és l'ètnia pròpia de Bòsnia, una gran majoria de confessió musulmana, i aquí s'ha d'entendre molt bé, perquè si no és molt difícil d'entendre, que el terme ètnia, cultura, religió, nacionalitat queden totalment separats. I a part d'això també tenim Montenegro pel sud, que també fa frontera. Clar, això genera que hi hagi molt moviment. Això tot abans era un sol país, clar, la llibertat de moviment que existeix és molt gran. Això fa que certes zones la població no sigui de la cultura o nacionalitat majoritària, que seria la Bòsnia, sinó que hi ha diferents zones on hi ha diferents nacionalitats. I com torno a repetir, aquí el terme nacionalitat i religió signifiquen el mateix. Un ortodox és serbi per definició, i és igual els anys que porti nascut a Bòsnia o a Croàcia, és igual, sempre serà serbi un ortodox, un bosni serà musulmà, un croat serà
catòlic.
Clar, això durant l'època de Tito es desfà i es dilueix una mica. Tito aconsegueix superar una mica aquesta barrera, tothom es considera iugoslau, tot i que es defineixen. Llavors, aquesta idea torna a ressorgir a partir de la mort de Tito i als anys 90 és quan això una mica cristal·litza i es torna molt més efervescent per aquestes tensions nacionals. Clar, què passa? Bòsnia té una zona que fa frontera directament amb Sèrbia, on hi ha una gran majoria de serbis, però també hi ha també hi ha bosnis, també hi ha croats. Al sud hi ha una majoria croat, que és la zona d'Herzegovina, per això el país es diu Bòsnia i Herzegovina, perquè representa aquestes dues identitats. En canvi, al nord queda molt més la població bòsnia, però al nord del tot, just a la frontera amb Croàcia, hi ha també una mescla entre croats i serbis, una mescla molt més gran. Llavors, això fa que la situació sigui molt difícil, i aquest mateix dibuix és el que veiem a la ciutat de Sarajevo, perquè és una representació, al final les capitals sempre són representacions del seu país, i una mica és la mateixa representació que trobem a la Sarajevo de finals dels 90 o de mitjans dels 90, quan just el conflicte esclata, que bueno, el conflicte com sempre ve una mica efervescent d'altres coses, no?, que venen prèviament.
I de fet la data fatídica, no?, en aquest cas és el 6 d'abril del 1992, que el setge de Sarajevo marca l'inici d'aquesta gran guerra.
Clar, prèviament això, l'1 de març es dona el referèndum, el 3 de març Bòsnia es declara independent de Iugoslàvia, això provoca el començament del moviment d'exèrcit, ja comença a bullir, els serbis de la zona de Bòsnia comencen a estar en contra d'aquest referèndum. Clar, a diferència del que parlàvem al programa anterior, Eslovènia té un referèndum de 90%, 90%, a Bòsnia no és així, els números són molt més petits. Estem parlant d'una meitat, sí que hi ha una victòria del sí, perquè hi ha un desig d'independència, però aquest desig no és un desig tan fort com el que existeix a Eslovènia, on no hi ha tanta representació. I els serbis no volen separar-se de la seva, del seu país mare, per dir-ho d'alguna manera, que és Sèrbia. Llavors, tot això provoca una sèrie de manifestacions, un bullici, la ciutat de Sarajevo es torna un bullici molt i molt, molt important, i apareix aquest reconeixement internacional de Bòsnia. Això provoca que els moviments comencin a tenir molta més força, no? Perquè en el moment en què tu et sents reconegut internacionalment és quan el moviment es comença a enfortir. Això provoca que el 6 d'abril de 1992, corregeix-me, Branca, perquè tu vas viure en primera persona i ja tenies 37 anys, jo tenia 4 quan això va passar, el 6 d'abril de 1992, durant una manifestació en un dels ponts que travessa el riu que divideix Sarajevo en dos, es produeix un tiroteig on moren les primeres víctimes oficials del conflicte, tot i que aquí hi ha una mica de disputa perquè diuen que prèviament en un casament va haver-hi víctimes sèrbies, però bueno,
sí, allí per, jo no estic segura si és 1 o 2 de març, havia un casament, perquè a la part antiga de Sarajevo, tu estaves allí, i allí a prop a la estació de tramvia hi ha una església ortodoxa que és antiga, que el diu antiga, i en aquesta església hi havia un casament i allí va caure la primera víctima en aquest casament. Això estava una miqueta tens, saps? Tot febrer, tot gener estava tens, perquè com t'ha dit el programa anterior, el meu germà viu a Canadà i el febrer em deia, surt d'allí, perquè totes les mitralletes, totes les armes, tots els tancs i tot això, està allí al costat, al voltant de Sarajevo, perquè el Sarajevo és una vall i està al voltant de les muntanyes, ¿vale? Jo li deia, tu saps millor allà en Canadà que jo aquí, que visc aquí, saps? Perquè nosaltres mai no pensàvem que aquesta situació podia passar en Sarajevo, perquè teníem tants matrimonis que estava d'aquestes religions mesclades a la meva família pròpia. Tenim totes les religions, saps? I pensàvem que mai això mai no podia passar. Que un veí que de tota la vida, que són 40 anys que vivim junts, després pot tornar-se contra tu. No podies imaginar. Vivíem com una família. I ha passat. Jo he viscut, saps? Nosaltres hem fugit dues vegades perquè el pis nostre estava en la zona sèrbia. Hem fugit d'allí al pis de la meva mare en principi d'abril i després al mig de setembre hem sortit de Sarajevo. Aquesta manifestació se va formar, era tot entre comillas, gent jove, la meva generació, que ha crescut amb el Tito, que s'ha format amb el Tito. Eren majoria intel·lectuals. Jo tenia molts amics, jo tenia els nens petits i no podia sortir, i no estava allí. Perquè, clar, l'Otto tenia, no, encara no tenia ni 4 anys, tenia 3 anys i mig. Saps? I deixar-lo i exposar-me a una situació que no era agradable, saps? Dius, és millor curar-me la salut i quedar-me en la casa amb els nens perquè no sé què és el que passarà. Quan han vingut a prop del Parlament, perquè la zona d'on estaven els serbis estava a l'altre costat del riu, volien passar, han passat la zona del Parlament i tota aquesta història, volien passar la manifestació a l'altre costat, que allí estava ocupada de part dels serbis i de l'exèrcit. I allí, en aquell punt, que avui el dia se llama Suada i Olga, perquè són dos, una noia musulmana que estava estudiant en Sarajevo i una noia sèrbia ortodoxa, de religió ortodoxa, pravoslava, van passar primeres i la van disparar i va caure. I encara ara hi ha una placa allí en aquest pont per a elles dues, saps? I això era difícil, però, clar, demà següent, tu tens que anar i treballar.
Anem pas a pas perquè volem desgranar a poc a poc els teus records que ens estàs traslladant, però anem pam a pam perquè la gent els pugui anar païnt com pugui fer-ho, perquè, Branca, abans de traslladar-nos a la Sarajevo en guerra i aquests fets que seran els detonants dels fets que desencadenaran la guerra, què és el que recordes tu, breument, de la Sarajevo abans de l'esclat de la guerra? Què recordes? Com la descriuries?
Una ciutat de germans. Saps? Tothom estava mesclat, les religions estaven mesclades, però mai ningú no et preguntava de quina religió ets tu. Saps? Vivíem un al costat de l'altre o un amb l'altre. Saps? Per exemple, jo tenia una veïna que jo la considero, ella és de Montenegro, era musulmana, ella és millor, si jo he tingut una germana, aquesta germana no seria tan bona com ella. Saps? No, et juro de veritat. O l'altra, també. Però quan comença la guerra, la situació canvia. Amb aquesta primera, no. Jo encara tinc el seu fill, que cada vegada truca, parlem i tot això, ella va morir. Però la gent altra comença a mirar-te diferent.
Branca i Otto, però sobretot en aquest sentit, Branca, que ho vas viure, però Otto, tu m'ho vas explicar l'estiu passat i per tant també t'ho pregunto a tu. Els Jocs Olímpics d'hivern del 1984, què signifiquen per Sarajevo?
Jo no sé com dir-te, això era Iugoslàvia en petit. Per exemple, des de al principi de gener, tots els restaurants i tots els hotels famosos d'antiga Iugoslàvia va traslladar el seu personal allí a Sarajevo per ajudar. Teníem millors cuiners, millors camarers, millors restaurants. Allò era un somni. Jo juro que per mi allò era un somni viure. El dia d'inauguració de les Olimpiades, jo no participava perquè era, tenia anys, i aquell dia tenia un dia de sol que ni te lo pots imaginar. En febrer una temperatura de primavera. I l'alcalde d'entonces i senyor Samaranch, en pas que descansa, que estem molt agraïts nosaltres. Nosaltres estem molt agraïts.
Samaranch
era una figura que va portar, jo crec que va portar a les Olimpiades en Sarajevo. I Samaranch pregunta a l'alcalde, i la neu? Perquè, clar, una temperatura suant, tothom suant, diu, i la neu, diu, i aquest, que era molt cachondo, diu, no, hem encarregat per aquesta nit. Cau 60 centímetres de neu. Demà, protecció civil, tothom al carrer per netejar el carrer. Avui estava mirant una foto de neteja dels carrers perquè pot passar tramvies, autobusos, tot. Perquè, clar, el poble olímpic estava allí en la Valle i per a pujar, per a competir, tenien que pujar amb els autobusos. Cal obrir les carreteres. I no hi ha tantes màquines de quitaneu, amb les pales, tothom al carrer. I ningú no preguntava res, tothom estava molt orgullós de tenir això a la seva ciutat.
Un xut d'autoestima per la ciutat.
Sí, sí. Un xut d'autoestima que no pots imaginar. A la ciutat se va embellecer molt, se va construir el poble olímpic, que després se va repartir a tots els pisos entre treballadors, saps? Tot en sers que necessitaven estaven allí, després això se va vendre al quilo. Jo encara tinc una toalla d'Olimpiades que no s'ha utilitzat de Sarajevo i una de Barcelona que aquí me la van regalar.
Ah.
I tampoc no s'ha utilitzat.
Clar, jo, el detall de lo que de meva mare, aquest punt d'orgull, o sigui, tothom que he conegut de Sarajevo, que he conegut bastanta gent, perquè, clar, ma mare ha anat teixint una miqueta una nova xarxa de gent que ha viscut a Sarajevo, que estava aquí, quan parla d'aquestes Olimpiades, veus aquest punt d'orgull, aquest punt de que se'ls il·luminen els ulls i que...
Com a la teva mare ara.
Com a la meva mare ara, exacte. Perquè per ells va ser un moment molt important. Era el moment d'obrir-se cap a Occident, havien construït alguna cosa i tothom estava molt orgullós. I això ho notes molt, que en general... Tothom que havia viscut a Sarajevo, jo crec que als anys 60-70, té aquest punt d'orgull per la ciutat i que les Olimpiades van una mica ser aquest punt àlgid de la vida de la ciutat.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Is there a time for keeping your head down, forgetting all of your day? Is there a time for cool and lipstick, a time for cutting hair?
Miss Sarajevo.
Miss Sarajevo, sí. Quan dius el nom sembla raro, no? És una cançó Miss Sarajevo, ara, que ve. A més, és una cançó en anglès. Una mica trenquem amb aquesta dinàmica que teníem de les cançons en serbo-croat, en bosni, depèn de com li vulguem dir. Aquesta cançó està composada per U2 i per Eno Brian. I al final el que fa és relatar un succés, i per això l'he posat, que més que la cançó en si és el succés del que va passar, és que Sarajevo sempre va voler mantenir tota la vida que pogués a la ciutat, tot i la situació complicada del setge per part de l'exèrcit serbi i serbo-bosni. Llavors, durant els 1992, vam organitzar un concurs de bellesa, Miss Sarajevo es va organitzar a la ciutat, i hi ha una imatge que és molt icònica, no?, de les participants de Miss Sarajevo posant per les escollides Miss Sarajevo, amb un cartell que posa "Don't let them kill us", no els deixeu que ens matin, no? Una miqueta aquest missatge cap a l'exterior de: ei, nosaltres estem fent tot l'esforç possible per seguir vivint en aquesta ciutat, però necessitem que des de fora ho veieu i que no deixeu que això passi, no? I una miqueta la punt emocionant i emotiu d'aquesta cançó i de, que representa molt com era la ciutat i el que passava en aquell moment.
Molt bé, abans de parlar dels Jocs Olímpics d'hivern, abans del separador, ens estàvem situant ja a l'inici del setge de la ciutat de Sarajevo. I aprofitant que tenim a la Branca aquí, li podem preguntar directament com a testimoni directe i com a font oral directe de tot això. I la nostra pregunta és, començant una miqueta pel començament, no? Branca, tu com t'assabentes que l'exèrcit serbi és a Sarajevo?
Mira, jo, com ho he dit abans, com tinc família, tothom deia, va, surt, la situació se complica. Jo i la majoria de la gent que vivíem allà dintre no volíem veure, però ens estàvem preparant. Perquè, per exemple, havia avui en un lloc macarrons que són d'una determinada marca que cal cuinar-lo 3 minuts i no 10. Anàvem allí per a comprar-lo. Mm. I teníem tothom molt menjar a la casa, molt menjar acumulat que no era normal, saps? Per si a cas. Vale? Després, la psicologia de gent, jo, per exemple, ara, jo penso, clar, són coses que jo he viscut. Nosaltres, per exemple, sempre estàvem preparats per a un enemic de fora. I mai en la vida jo pensava que jo tinc enemic a la casa meva. Saps? Perquè sempre nos educava que quan morre el Tito no es va agafar aquesta bota, perquè, clar, hi ha molts minerals, molts rudes, molt mines, molta naturalesa. No és perquè és el meu país, tu has viscut, tu has vist allí molta aigua, molt de tot.
Molta riquesa natural.
I això cal explorar-lo. Això cal explorar-lo, perquè hi ha interès, com hi ha interès avui, per a minerals i aquestes terres rares, saps? Les mines d'oro, de plata, d'uranio, allí en Kosovo i tot això. I tu no vols veure. Quan és una cosa lletja, la psicologia és així. Tu no vols veure. No, deixa'm que no. Això no pot passar. No pot passar fins que no passi. Un dia sona, ui, on sona? D'allí, d'aquí, d'allà darrere. No saps d'on sona les bombes i mitralletes. Clar, agafes i dius, mira, agafarem una miqueta de cèntims perquè tothom, perquè la situació, la inflació era horrible, horrible, abans de la guerra. I tu avui treus els cèntims del banc, el marco alemán era que mandava a dir, i tu en el mercado negro pots comprar el marco alemán. Però allò, per exemple, que tu treus els cèntims del banc, que és equivalent a 100 marcos alemans, en el mercado negro són 50. ¿Vale? Però lo hem fet per tenir-lo en algo. Tothom hem fet, tothom. I al final dius, mira, tinc pocs cèntims, tinc la documentació, tinc la família, i si passa. I així, una nit, passa, i jo m'oblido d'aquest present aquí. Dic, perquè estava en la casa de la meva mare, ell dormia, va caure una bomba que va trencar la finestra, i la casa on estàvem havia un jarró de ceràmica. I la mitralleta va caure allí, ell dormia allí a baix. I jo dic, tothom estem, la mare, el marit, el nen gran, i ell diu, mama, cau cristal sobre el cap. Dic, mare meva, el nen. I quan diu, oye, estic preparat, mai no estàs preparat per a aquesta situació. Ho sento molt, carinyo.
No passa res.
Estàs viu, gràcies a Déu. És la història, saps? Que tu t'oblides del propi nen i dius, estem tots, i no estem tots, però no ha passat res.
Aquí estem.
La situació aquesta ningú no volia acceptar-lo. però va passar. Estava bloquejant la ciutat dia 2 de maig.
Clar, l'exèrcit justament assetja Sarajevo.
Assetja Sarajevo.
Això vol dir que controla l'entrada i la sortida d'aliments, de persones.
I el centre, perquè la caserna, si tu te recordes bé, on és l'estàtua del Tito,
sí.
Allí era la caserna principal que va construir l'imperi austro-húngaro. Allí prop de l'ambaixada dels Estats Units, ara. Allí és la zona universitària.
Gran parc,
sí. Sí. I això era ple. I tu passes allí i des d'allí dispara.
Branca, com... Un moment, perquè... estem fent que la Branca ens expliqui coses que,
bueno,
evidentment...
Clar,
són profundes i són...
Són profundes i toquen.
Sí.
Clar, si vols podem parar una...
No pararé, però no és fàcil.
No és fàcil dir, t'agraeixo i t'agraïm l'esforç que estàs fent.
No és fàcil, saps, perquè s'ha viscut moltes coses.
Justament...
I solo estava jo 6 mesos, solo 6 mesos, i ha viscut moltes. Tu imagina't la gent que estava en 3 anys i mig, assajats.
Setge de la història recent més llarg a Europa.
En cor d'Europa, i l'Europa girava al cap. Fèiem plataformes i fèiem recorregudes. Mira, ho sento molt, però com tinc tantes coses, saps, que m'apreta aquí. Jo vaig participar en una recollida aquí per uns camions i em deien, diu, tu agafa aquesta part de medicaments. Jo agafo la capsa, caducada, i em vaig allí al noi que era d'associació. Dic, perdona, tot això està caducat, això no podem enviar-lo. Diu, no et preocupis, hem preguntat a la farmàcia i sí que es pot caducar. Dic, escolta, això entra en Sarajevo. En Sarajevo hi ha molt poca gent que no sap llegir, no va a un poble perquè dius la gent no sap llegir. Dic, la gent llegir i primera cosa és que mira quan caduca. Si veu que està caducat, llençarà per no fer massa escombreria. No et preocupis, podem. Saps, l'Europa se va limpiar.
Branca, com és un dia a la Sarajevo assetjada?
Un dia a Sarajevo assajada. A veure, te despertes, si tens aigua, rentes la cara, les zones personals, neteges la boca, ja està, i deixes aquella aigua per al lavabo, perquè no va.
No hi ha aigua corrent.
No hi ha aigua corrent, no hi ha llum. Si tens una vela per posar-lo a la nit. Després, busques el menjar. Això és part quan va tallar la llum. Mentre teníem llum, estava tot bé, però quan va tallar la llum, tens que buscar primer un tros de fusta, qualsevol cosa, o una porta d'armari, o un llibre, o una bota, o qualsevol cosa, i portes allí davant de l'edifici i poses en una rejilla del forn. El meu marit va fer un forn d'un bombo d'una màquina espatllada.
Tu te'n recordes tot d'això?
Jo no, això no me'n recordo. Si m'ho han explicat, era el tambor d'una...
Un bombo que va treure
d'una rentadora,
sí. I va obrir una porta i hem posat una rejilla d'aquesta del forn, saps? I clar, dintre poses i va, en quina hora posarem el foc? A les 10, vale. Tu, a ti et toca a les 10, a mi em toca a les 10 i mitja, ell toca a les 11 i així anàvem, saps? Mantenir el foc per poder escalfar o cuinar.
Però què menjàveu normalment?
Macarons. I quan jo vaig sortir, mentre teníem llum, la meva mare tenia un congelador amb 8 calaixos ple de menjar, ple. Teníem un sac de farina, teníem un pot de mantega de porc, havia carn, havia tot de casa, en casa, perquè jo cada dia anava i portava, mentre funcionava. Quan no funcionava no pots portar. Teníem sort que també hem viscut al prop, la meva mare, el pis de la meva mare és molt prop de panaderia de ciutat, saps? Clar, olor de pa no pots en aquesta situació escondre. I quan hi ha pa, nosaltres tot corrent cap allà. Cap allà, i si toca, toca. Si no toca, dones la volta i te vas a la casa i ja està. Jo al principi, com tota la vida he viscut allà, en aquesta zona, en principi, com sabien que tinc dos nens petits, sempre pillava alguna cosa per a ells, saps? I ja està. I després, inclús havia moments que cantàvem, perquè era revolta, saps? Era revolta perquè no sabies què fer-lo. Estàs tancat com un ocell. No pots sortir, no pots donar la volta, no pots visitar amics, no pots tenir la telefonia tallada, el tele no hi ha, perquè no hi ha llum. Hi ha programa, ells fa cada dia programa de la ràdio. Però clar, tens un transistor, les bateries se gasten, no hi ha per a comprar. I clar, entre nosaltres, si hi havia alguna cosa, mira, posava, i ja està. S'inventaven unes recetes noves, la maionesa de guerra, el pastís de guerra, pan de guerra, totes aquestes coses de guerra. I per mi era el pitjor aigua.
L'aigua.
Després l'aigua, que és molt curiós, escalfàvem, com venia el bon temps, posàvem allò, en, no sé com es diu aquí, nosaltres en la finestra teníem com una part d'alumini, saps allò? Com una cornisa.
Era en castellà, era el Feizar, no sé. Però en català no sé.
No sé com es diu.
No sé com diu allò, com una estanteria petita fora.
És com l'ampit de la finestra.
No? Clar, no? Perquè és molt fred i quan cau neu i tota aquesta història. I allí cap una garrafa de 5 litres per aquesta quadrada. Tu ni te l'imagines com pot escalfar-se això en el sol. Després agafes, rentes el cap al nen, rentes el nen, tu te rentes i aquests 5 litres deixes per al vàter. I tot s'aprofitava.
I perquè, Branca, entenem que en aquesta situació que ens estàs escrivint, constantment hi hauria bombardejos, hi havia trets, etc.
A veure...
Com us protegíeu?
Constantment no. Mare. No, constantment. En principi, a partir de migdia, perquè... En principi deixava la gent perquè la gent surti. També tots massacres, aquests grans, eren a la primera hora del matí, quan la ciutat estava plena. Saps? Jo, per exemple, tenia obligació d'anar a treballar. Jo fins dia 29 de maig no treballava. Des del dia 2 de maig fins dia 29 de maig. Allí se va proclamar l'obligació per anar-hi a treballar, perquè l'empresa del meu marit estava a l'altre costat, en la zona sèrbia. Ell no tenia cap ingressos. Estava jo, que tenia ingressos i ja està. Que per aquests ingressos que jo cobrava, jo podria comprar un dia un periòdico i una barra de pa. Tu imagina't-ho. Però mira, per lo mínim tenia i això, ell no tenia res. I clar, per mantenir això, jo tenia que anar a treballar, perquè tenia obligació per anar a treballar. Després tenia avantatge que la casa de la meva mare estava a prop de la facultat de veterinària i em traslladà allí per obrir una oficina, perquè això era al mig de ciutat. I la facultat on treballava jo estava en centre, prop de la catedral. Tu has estat allí aquest estiu passat. I clar, això tenies que passar a peu, perquè no havia transport. I perquè tothom no passessis, se donava la veu als estudiants que podien venir allí, que s'organitzava, perquè clar, era època d'exàmenes, era època d'acabar l'any, tancar l'any, era complicat. I tenia avantatge que em van obrir una oficina que estava potser a 500 metres de la casa. Això era mi protecció. Però clar, un dia, allí hi ha un pati aquest de llum, jo entro dintre i dono la volta i cau una bomba i mata tothom que estava en aquell pati fumant. Tenia un àngel molt gran que em va protegir.
Wow.
Juro de veritat. I a mi i a tota la família. A l'Otto, quasi le maten en el balcó. Algú li va disparar. Al massacre aquell que estava allí en la cua de pa, jo sortia, això era 29 de maig, i jo anava a la facultat. I vaig passar per la casa de la meva sogra per portar-li el pa, perquè aquell dia havia pa. I per veure-la i per preguntar com està i tot això, perquè era una dona molt gran i al principi de la guerra li van agafar hospitalitzada. Això em va salvar la vida, perquè jo estaria en aquesta zona en aquell moment quan va caure aquella bomba. I ha matat tot. I això se transmetia, encara teníem llum, això se transmetia per la tele. Diu la meva mare que el meu fill gran va tenir un atac de nervis. El meu marit va sortir i ella deia jo no sabia amb quin me quedo, o amb ell, o amb la meva tristesa, o amb el teu marit, tothom estava histèric. Jo vaig trobar un telèfon, vaig trucar a la casa i deia que estic bé, perquè sabia que es van preocupar. I són coses, saps, que s'ajunten.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Recta final,
finalíssima,
intensa del programa d'avui, un relat importantíssim el que ens està transmetent avui la Branca. Et deixem descansar una mica. Ara, Branca, parlem amb el teu fill.
Sí, és millor. Deixa'm, perquè les emocions quan surten tampoc no són gaire bones.
Molt bé. Otto,
d'aquest període.
Què és el primer que recordes d'aquella època? Llet de mare, tenies 3 anys i mig, 4... Quin és el primer record de tot això que et ve a la ment?
Clar, jo tinc un problema aquí, és que, o sigui, no sé diferenciar els records que són propis amb coses que m'han explicat tantes vegades que crec que són records, no? Hi ha una cosa que sempre he tingut el dubte si ho recordo o no, que és un moment que ma mare sempre, a més, em recorda, que a més és un moment molt tendre amb la meva àvia sortint, no? Al veure les finestres trencades de tots els edificis, no? El volcán, perquè nosaltres anàvem sortint i ens estàvem portant el comboi que ens trauria, que això no sé si potser en parlem després de la nostra sortida a Sarajevo, però en aquell moment, clar, creuàvem un carrer, una avinguda molt gran, una avinguda important, i en aquesta avinguda tots els vidres dels edificis estaven trencats, perquè, clar, vull dir, hi havia, doncs, tot el foc creuat, no?, que travessava aquelles zones. I és un record que jo no puc assegurar si és meu o me l'han dit tantes vegades que és meu, però el que sí que tinc molt clar que és un record que és meu, és a l'hotel on estàvem nosaltres a la ciutat de Makarska, que recordo, no, li tinc molt record, i a més, quan vaig poder buscar-lo gràcies a internet, perquè jo tenia aquell record i ma mare no me l'havia explicat mai, no me l'havia descrit mai, i buscant-lo vaig veure que sí, que aquella descripció que jo tenia al meu cap era aquell hotel, aquell port que estava just al costat, de fet davant de les portes de l'hotel, i jo crec que aquest és el meu primer record, l'hotel on nosaltres vam estar allotjats a Makarska després d'haver sortit de la ciutat de Sarajevo. Vam estar, doncs, una mica transitant per diferents llocs fins que vam poder establir-nos a Espanya.
Aquest estiu passat que ens vas fer de guia a mi i a uns quants companys d'institut per la ciutat de Sarajevo, un lloc ben interessant i molt important per la memòria del setge de Sarajevo va ser la Biblioteca Nacional, que la nit del 25 al 26 d'agost de 1992 va ser bombardejada.
Sí.
Aquest bombardeig, aquest lloc tan emblemàtic de la ciutat, Branca, tu com ho vas viure?
Horrible. Jo plorava, perquè tota la meva joventut i tot això jo vaig passar en aquesta biblioteca. I no solo jo, tots els estudiants de Sarajevo, saps? I quan cremen una biblioteca, te cremen la història, te cremen els raïces, te deixen orfanos, perquè la meva generació se va sentir orfana. Jo em recordo quan em va trucar la meva cunyada, que viu a front de la biblioteca, plorant, jo pensava que algú va morir. Diu, què t'ha passat? Diu, tota la biblioteca està en les flames. I clar, allà dintre, això va construir l'imperi austro-húngaro. Però tot això dintre estava construint en estilo Mauro. Mm-hmm. Vale? Tenia molta fusta, tenia unes escaleres acargolades de fusta que ni te lo pots imaginar, que maques que estaven. Totes aquestes, saps, allò amb el ornament i tot això, impressionant, tota estanteria de fusta tallada en ornament i tot. I a part, això és cosa que, a veure, treuem la fusta i tallarem per als llibres, els valor del llibre. Això mai, mai no. Jo que estava treballant en una biblioteca, tu imagina't-la. I abans d'això, el dia 2 de maig, van cremar l'Institut Oriental, que també portava una biblioteca impressionant. Impressionant. No ha quedat ninguna pàgina. I això, quan passa, s'esborra la història. Per tot això, si és bona o és mala, la història és molt important. Saps?
Sí.
Perquè el llibre està escrit. El llibre està escrit. I tu després te quedes sense raïces.
6 mesos després, ho has anat esmentant al llarg d'aquesta entrevista, 6 mesos després de començar la guerra, la vostra família, els 4, el tu Branca, el teu marit i els teus 2 fills, aconseguiu marxar de Bòsnia.
Sí, perdona, i la meva mare.
I la teva mare, sí. Els 5
aconseguim marxar. Sí.
Com ho vau aconseguir?
Clar, aquí hi ha una qüestió també d'una mica l'ètnia i el que parlàvem abans, no? Aquesta mescla ètnica i cultural que hi ha al Sarajevo i a la Bòsnia de 95. Nosaltres, per part de pare, som d'origen jueu sefardí, o sigui que podem traçar el nostre llinatge, per dir-ho d'alguna manera, a la península Ibèrica, aquesta subdivisió dels jueus que vivien a la península Ibèrica, van ser expulsats el 1492. Llavors, hi havia una organització internacional, que crec que a dia d'avui existeix, però no m'ho tinc clar,
sí,
que és Joint, perquè és una organització de col·laboració internacional per tot
a nivell mundial.
A nivell mundial, de diàspora jueva. Llavors, aquesta associació aconsegueix arribar a un acord amb l'exèrcit serbi per poder treure, amb els tres exèrcits, per poder treure a qualsevol persona que pogués demostrar que tenia origen sefardí, a la família que els envoltava. Llavors nosaltres, a partir d'aquí, perquè o sigui, el meu pare ja no podia ser considerat jueu, perquè no és fill d'una jueva, això és una qüestió cultural jueva, només és fill de, no és jueu qui és nascut d'un ventre jueu, llavors, però el meu avi sí que ho era, llavors com que podíem demostrar aquest parentès, vam aconseguir sortir i a partir d'aquí bàsicament doncs, es basa com tot en un moment en què l'estat desapareix, tot es basa en el trepitjó i el mercat negre, llavors a partir de suborns i d'aconseguir aquests tractes amb els diferents exèrcits vam aconseguir anar passant controls a les diferents fronteres amb situacions complicades perquè per exemple la meva àvia, el no ser família directa del meu pare, sinó indirectament perquè era la seva sogra, va haver-hi un moment en què va haver de separar-se de nosaltres i agafar una ruta alternativa per poder retrobar-nos. Clar, no és com ara que tenim mòbils i ens podem comunicar, estem parlant d'una època en la que no hi ha comunicació i més en un estat en guerra. Clar, això va implicar que nosaltres vam perdre el contacte amb la meva àvia durant molt de temps sense saber si ella estava aconseguint fer la seva ruta i ella sense saber si nosaltres fèiem la nostra, fins que vam poder aconseguir retrobar-nos, però pel camí crec que en alguna de les parades sí que vam poder establir algun contacte, però clar, durant molts dies, sense poder saber, no?, els uns dels altres i amb l'esperança d'en algun moment sentir els uns dels altres i poder retrobar-nos a les zones on es pogués comunicar.
I després de tota aquesta fugida, el 18 d'abril de 1993, és quan arribeu a Catalunya. Com va ser l'arribada a un nou país allunyat del vostre, però també bastant lluny de la guerra?
Uf, el dia molt complicat. El pitjor que me recordo era que en l'avió el nen me diu, tinc set, espera't. Tinc set, espera't que baixem. Tinc set, espera't que baixem. I clar, quan baixem, jo pregunto per l'aigua i tot me mira. I dic, què cosa més rara? Per què me miren així? Perquè pregunto per un got d'aigua. Jo no sabia que aquí l'aigua se paga, perquè allí l'aigua no se paga. I clar, jo no tenia cèntims per pagar un got d'aigua. Al final, un senyor va veure la situació que estava, saps? Va comprar una ampolla i la va donar al nen l'aigua. Jo he comparat nostra família, gràcies a Déu, comparat amb la majoria de refugiats que ha vingut aquí. He vingut en una situació que estava molt acollit. Nosaltres sabíem exactament on dormirem, què és el que tenim. Tenim tres menjats, teníem una ajuda per les necessitats aquestes mínimes. No, si necessitàvem el bambes, no podíem comprar-lo d'això. Però les coses bàsiques de higiene i tot això i de sobreviure hem tingut de principi. Hem tingut un suport també per l'associació AXAR, que és ajuda als refugiats de Catalunya, suport d'advocats, de psicòlegs i tot. Però clar, era tot complicat, nosaltres no sabíem llengua.
I us establiu a Sabadell?
No. Primerament no.
No. Nos porten en un hotel en Calella de Mar. Allí estava intern en aquest hotel 10 mesos, i després ens dones uns cèntims perquè podem sortir de l'hotel i viure com la família. Allí vivíem com uns hospedes en l'hotel, saps? I això no era una situació normal per a una família amb els nens petits. Teníem tota la comoditat, jo no puc dir res, saps? Però clar, no és el mateix. Jo sabia, nosaltres tots sabíem el menú d'aquest hotel. I diu el director, però jo 25 anys no he tingut cap queixa en aquest menú. Dic, senyor, però vosaltres tenien 10 mesos uns hospedes aquí, amb els nens petits, saps? Un nen petit no pot viure en un hotel. I jo, per tot això, jo molt agraïda, perquè jo te dic, no havia ningú dia que no sabíem on dormirem i que tenim que menjar. Hi havia moltíssimes famílies que no sabia on dormiran i com acabaran. I teníem suport d'aquesta organització per ajudar els refugiats. Després nosaltres hem anat per altra part, saps?
Branca, no tenim temps per més.
Ja me l'imagino. Perquè això, tres tomes de guerra i pas.
Podríem fer un altre programa ara si tinguéssim temps, però ja no ens queda, almenys pel dia d'avui. Et volem agrair la teva presència aquí. Sabem que no ha sigut fàcil.
No, però mira...
Però és necessari, com tu
deus. És necessari parlar.
Parlar de què és la guerra i que ho tinguem ben present perquè...
Per netejar-se.
Perquè, com tu bé deies, no t'ho penses psicològicament, no vols acceptar que això pot passar i a vegades pot estar més a prop del que no ens pensem. I per això aquest testimoni teu i vostre aquí a les Portes de Troia, moltíssimes gràcies per estar avui aquí parlant de... La vostra vivència particular, la vostra vida, aquí explicada a les zones de la ràdio, al Portes de Troia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, després de 33 anys, recordar-se d'un país que ha passat per la guerra. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per venir. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
A vosaltres, molt instructiu.
Al Carlos Lecegui, les narracions, i al control tècnic, l'Adrià Tirado, i qui us parla, Sergi Rodríguez, i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.